Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquests darrers dies s'han acumulat presentacions públiques de projectes que busquen millorar diferents espais públics i equipaments d'Olèrdola. En concret, la plaça Busquina i el consultori mèdic de Sant Pere Molanta i la zona El Bosquet de Sant Miquel. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ha anat als actes de presentació i ha conversat amb els redactors dels projectes i responsables polítics. Unes entrevistes que ara ens acosta.
Dies de presentacions de projectes a Olèrdola. En aquest cas ens hem de referir primer de tot a la presentació del projecte de millora de la plaça Busquina de Sant Pere Molanta i del consultori mèdic. Conversem amb l'arquitecte Josep Cartró de l'equip d'arquitectes Migdia 27. Què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre, moltes gràcies.
Enregistrem aquesta conversa just quan s'ha fet aquesta presentació, que això que combina les dues intervencions, la plaça Busquina i el consultori. La principal novetat, podríem dir, entre d'altres, és que la façana pròpiament del consultori donarà a la plaça Busquina.
Exacte, aquest era un dels orígens del projecte, fer que el consultori deixi de donar l'esquena a la plaça i que aquesta plaça disposi d'un equipament. Per tant, aquest canvi d'accés ha provocat que també es modifiqui tota la plaça per poder accedir còmodament a aquest equipament.
La plaça, si et sembla, anem a pams. La plaça sí que tindrà un canvi físic evident, visual. Només comparar el projecte amb l'actual plaça és que aquella circunferència central que ocupa tot l'espai desapareix.
Exacte. Mira, el projecte comença reconeixent que hi ha una circunferència al mig, però el primer que fa és borrar-la. Borrar-la i crear unes altres línies que mantinguin, conservin i valorin el que existeix, que serien els arbres i els parterres de prat, però desapareix la circunferència. Això, esclar, a partir d'aquí li dona un caire molt més modern i molt més atractiu a la plaça.
Sense perdre superfície útil d'ús per a activitats públiques.
Exacte, des de l'Ajuntament ens hem anat informant de quin ús té aquesta plaça. Veiem que s'hi celebren diverses activitats, per tant, no es tractava de fer una plaça jardí, no, sinó que era una plaça que com hi ha activitats, necessiten la seva part dura, la seva part de paviment per poder fer les activitats, que el millor d'una plaça és que s'utilitzi, i si ja s'hi fan activitats s'ha de poder permetre i continuar aquestes activitats.
Sí, lluminàries que canvien alçada.
Sí, de lluminàries se'n treuen bastantes, perquè ara són de 2,70, d'una alçada molt baixa, i es posen estratègicament 6 lluminàries, 2 que il·luminen el pas del carrer Milà i Fontanals cap a la plaça, i quatre, que estan a la plaça. Esclar, són lluminàries noves, de més alçada, però no hem anat a buscar, com en altres projectes havíem fet, o veureu altres places, que es busquen els projectors, sinó que hem anat a buscar una lluminària de 6 metres perquè li dona un caire, creiem que més urbà.
I un aspecte que s'ha subratllat molt és el de l'accessibilitat, amb una rampa que no, pròpiament, que no es noti tant que sigui una rampa, no ens expliques?
Exacte, sí. Al girar l'edifici, el que volia més que desapareixés la rampa. La rampa que ara és molt present al consultori actual. Per tant, per nosaltres volíem que el paviment mateix et portés cap a l'interior de l'edifici, val? I per tant, i acompanyat de que les normatives d'accessibilitat cada vegada són més estrictes, hem anat a buscar pendents del 5-7% per arribar a dins. I a més, per tant, són menys pendent que un carrer pràcticament. I a més va acompanyat, sabent que l'utilitza la gent gran, també va acompanyat d'una barana, no? D'un passamà que sempre ajuda a acabar de pujar.
I en aquesta nova façana hi haurà com una funció de doble façana, una pèrgola que també permet, en cas que plogui, doncs, poder-se resguardar.
Exacte. O sigui, al fer aquest canvi, la façana que ens hem trobat a la plaça, hem vist que realment tenia molt poca entitat. Per tant, hem creat una nova façana amb una pèrgola que té, evidentment, la funció de protegir la gent que accedeix al consultori de la pluja. Seria evident.
De l'edifici del consultori, pocs canvis, parlaves d'una nova cara, perquè són la mateixa superfície útil, 90 metres quadrats, sí, sí. El principal canvi que hem comentat, que és el canvi de façana, ara s'entrarà per la plaça Busquina, però sobretot, si hem de destacar en algun aspecte, és pel que fa a l'aïllament, no? Sí, o l'eficiència de l'edifici.
Exacte. El projecte del consultori, a part de la distribució interior que et provoca el canvi d'accés, el que s'ha anat és a millorar molt l'eficiència d'aquest edifici. Tant passivament, forrant tot l'edifici amb sàter, amb 10 centímetres de sàter, com allant els sostres. I, evidentment, canviant totes les fusteries.
Un revestiment, el sàter.
Exacte. El sàter és un revestiment de façanes exterior. Val? D'aquesta manera, jo he explicat a la reunió aquesta sensació de mal d'ossos que tens quan entres a aquest consultori et desapareixerà, n'estic convençut.
És un dels principals canvis, i també això també té a veure amb el, no només diem que són les parets, sinó també el propi sostre, no?
Sí, exacte. Esclar, no n'hi ha prou només amb allà les parets, sinó que les pèrdues energètiques també venen pel sostre, per la coberta. Nosaltres, pel pressupost o per l'actitud davant de l'edifici, no hem anat a desmuntar la coberta a quatre aigües que hi ha, que s'ha de mantenir com a imatge històrica quasi, però sí que per sota es pot protegir al 100% amb aïllament tèrmic.
En qualsevol cas, estem parlant d'una molt bona rentada de cara del consultori.
Molt bona rentada de cara, això sí. Tot i que l'acabat que ens dona el nou revestiment és un acabat de, l'he dit abans, de casa de poble, perquè és un acabat com arrebossat. Per tant, no hem anat a buscar una doble façana placada que donaria un caire potser molt modern o molt aïllat del poble. Hem anat a buscar la imatge que té ara, però més actual.
Josep Cartró, arquitecte, responsable d'aquest projecte de reforma, de millora de la plaça Busquina i del consultori mèdic de Sant Pere Molenta. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja volem recollir l'opinió d'una veïna de la plaça Busquina que ha assistit a aquest acte de presentació del projecte de reforma i remodelació tant de la plaça com del consultori, l'Erika Martínez. Què tal? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Què t'ha semblat?
Doncs a mi m'ha agradat molt perquè penso que, tot i ser una remodelació bastant gran, perquè canvia molt la cara, crec que manté l'essència que la plaça té ara, que jo crec que això era bastant important, perquè és una plaça molt acollidora, i jo el projecte que hem presentat trobo que segueix mantenint aquest ambient així acollidor que té ara, i m'ha agradat molt, la veritat.
Es mantenen en els arbres, també la superfície per fer activitats públiques i un parterre amb flors que fa patxoca.
Sí, sí, sí. Jo crec que li donarà molta vida, perquè és veritat que ara sí que hi ha bastant de verd, però potser sí que li faltava una mica de color, no? I bueno, crec que serà el toc distintiu que li donarà una miqueta més d'alegria.
I una de les preguntes que ha sorgit en la reunió oberta al veïnatge l'has formulada tu sobre la il·luminació.
Sí, perquè actualment els fanals que hi ha a la plaça, quan es fa fosc, la veritat és que no és gaire bona la il·luminació i la plaça queda molt fosca, no sé, perd una mica lo acollidor que té, no?, quan marxa el sol. I llavors per mi era important preguntar si s'havien plantejat de solucionar una mica aquest problema que hi ha actualment, i bé, com han explicat, doncs si ja ho han tingut en compte. I per tant, bueno, amb aquesta part contenta, perquè guanyarem com a mínim amb aquesta il·luminació que ara està una miqueta fluixa a l'hora de que marxa el sol, sobretot a l'hivern.
I ara esperar, doncs, tota la tramitació, que acabin començant les obres. La perspectiva, l'horitzó és a finals d'aquest 2025.
Sí, esperem que puguin complir una miqueta aquesta expectativa i, bueno, i amb ganes. Sabem que, bueno, tindrem un temps amb una mica de molèstia, sobretot jo perquè tinc el taller just allà a la plaça, però bueno, sempre pensant que serà per millorar, doncs contenta i bueno, doncs si ens hem d'aguantar una miqueta, doncs ens aguantarem, però amb moltes ganes de que es tiri endavant i de que comencin i de que quedi xulo com ens han presentat.
Ens queda clar. Moltes gràcies per atendre's i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara conversem amb l'alcaldessa Fina Mascarol al voltant d'aquest projecte de remodelació, de millora tant de la plaça Busquina com del consultori de Sant Pere Molanta. Què tal? Molt bon vespre. Enregistrem aquesta conversa quan acaba de finalitzar aquesta presentació. Alcaldessa Fina Mascarol.
Hola, molt bon vespre.
Què li ha semblat el projecte? Ja l'havia vist, ja el coneixia.
Sí, és un guard que jo no hagués conegut el projecte. A veure, un projecte que nosaltres... L'hem treballat de manera conjunta i és evident que nosaltres tècnicament no hi participem, però sí amb el que busquem i quin era l'objectiu de la remodelació de la plaça i del consultori. Per tant, des del primer dia que hem fet el seguiment, jo crec que fins i tot el Josep Cartró, quan ha explicat el projecte, ell ha situat, no?, què és el que volíem, què és el que li demanàvem des de l'Ajuntament. El projecte, com tu dius, ja l'havia vist, m'agraden molt les explicacions, crec que ha explicat de la mateixa mesura que nosaltres hem anat treballant, no? El que passa que veure-ho en 3D doncs, també dona doncs, bueno, aquesta vistositat que sí que és veritat que en 3D doncs, l'havíem vist fa un parell de dies només.
Ara la perspectiva és, no sé si serà massa complicat poder assolir aquest propòsit de que les obres puguin començar aquest 2025.
Bé, nosaltres, si algú revisa el nostre pla d'acció de mandat, veurà que les hi tenim. També en el pla de contractació també les hi tenim. I a més també, jo crec que ho he fet públicament i també doncs, l'arquitecte municipal que d'això en sap un pou també doncs, m'ha donat la raó. Aquí tots els tràmits ja sabem, al final això era la presentació d'aquest projecte, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte bé, tindrà tota una tramitació perquè s'aprovarà, es farà per exposició pública, si algú vol fer alguna esmena o algun retoc, doncs sap que pot fer en aquest període d'al·legacions, després es recull, s'estudia, si en aquestes al·legacions doncs s'han de tornar a veure si s'accepten, doncs evidentment s'han d'incorporar al projecte, i una vegada tot això està, doncs bé, a partir d'aquí anem a fer la licitació. La licitació és un procés llarg en el sentit que prèviament hem de fer plecs administratius i plecs tècnics, i després, doncs, una vegada tot això està fet, bé, es publica, s'han de presentar les empreses, tenen tot un temps, un termini, 20-25 dies per presentar totes les documentacions, una vegada ja valorats quina és la millor empresa, doncs evidentment es requereix una documentació i tot això pensem que tenim el mes d'agost entremig. Per tant, jo crec que haver situat això cap a l'octubre, més o menys, penso que és una data que es pot assolir. I després, bé, la pregunta que era normal, no?, que es fes, que era la de situar, o sigui, el termini o quant de temps d'execució tenen les obres, que doncs, el mateix Josep Cartró ha situat en un màxim de 9 mesos.
9 mesos. I un pressupost de 440-450.000 euros.
Sí, sí, sí. Està, doncs... perquè pot semblar molt, però hi ha tot un tema d'accessibilitat a la plaça, important, bueno, a la plaça i al consultori important, però també un tema d'aïllament i d'eficiència energètica, que com s'ha explicat, vull dir, els materials, el com, el per què es feia d'aquesta manera, penso doncs, que és el que fa, que doncs, estem movent-nos amb aquesta xifra, eh? Però penso que quedarà un consultori de... molt bé, que podrà donar bones prestacions, i malauradament el que m'haig de quedar és amb el comentari, no, dels veïns que han aplaudit aquest projecte, però l'única cosa al final ha estat, el projecte ens encanta, és una gran proposta, us felicitem, però només falta doncs, que realment a nivell doncs, de serveis, no pas del metge, sinó per els serveis de sanitat es puguin prestar, perquè des d'aquí també vull dir que estem molt preocupats per aquesta manca de servei de manera continuada que ens està donant el departament i que ens hi queixem i de més. Per tant, no sé, a veure si amb aquest nou consultori doncs, fem atraure doncs, que els professionals que volen prestar el servei el puguin prestar. Per tant, des d'aquí un toc d'atenció al departament, no pas a les persones que presten el servei directe aquí al nucli de Sant Pere Molanta.
Queda clar, alcaldessa Fina Mascarol, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Aquests han estat dies intensos de presentació de projectes en l'espai públic d'Olèrdola. També ha tingut lloc la presentació pública del projecte de naturalització de l'espai al Busquet. Parlem amb el responsable de la seva redacció, l'Alejandro Orozco, d'Entrem. Què tal? Molt bon vespre.
Bon vespre, gràcies.
Diem vespre perquè s'acaba de presentar a la seu de l'Ajuntament d'Olèrdola un vespre aquest projecte. Ens agradaria que ens ho poguessis resumir. Què és el que Conte. Com m'explicaries de manera resumida aquest projecte que li dona una altra cara al Busquet?
Sí, la intenció del projecte és dotar d'utilitat amb aquest espai perquè torni a ser disponible pels veïns de Sant Miquel i de la resta del municipi. I les principals actuacions que es fan és fer l'espai accessible per tot tipus de gent amb mobilitat reduïda i utilitari mitjançant diferents elements que són element d'esbarjo, que són jocs infantils, en concret uns gronxadors, un micado i una tirolina, elements esportius, que és una calistènia, i després, de forma separada, hi ha una zona de descans i de lectura amb una caseta d'intercanvi de llibres. Tot això es fa minimitzant al màxim l'impacte sobre la vegetació la vegetació que hi ha actualment a l'espai, i a més es fan plantacions d'arbres i plantes vivaces i arbustives autòctones que faran d'aquest espai un espai enjardinat i a més un espai enjardinat sense rec que és una mica el que anem de cara al futur.
De fet, es planten i replanta molt, no? Més de 1.700 plantes, de fet, els arbres es mantenen en la seva pràctica totalitat.
Sí, correcte. S'eliminen 5 arbres, però se'n planten més de 20, i els que s'eliminen són o bé perquè hi ha risc de caiguda o perquè l'obra d'accés els afecta, i se'n planten més i arbres que adaptats i arbres de futur.
I també està pensat el projecte per integrar-se en el futur, ja més o menys immediat, de que passi aquí a l'eix diagonal ciclable.
Exacte. Es fa, l'entrada accessible també dota d'accés per bicicletes amb aquest espai. Hi haurà uns aparcaments perquè les bicicletes es quedin a l'entrada, un cop arribes a la part central de l'espai, i hi ha elements que combinen amb la resta el tipus d'arquitectura del paisatge que s'ha fet servir amb les altres zones de descans d'aquest projecte, i aquesta podrà ser una zona més, i a més amb els atractius afegits que amb els que ha comptat el projecte gràcies a les aportacions de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Doncs Alejandro Orozco, d'Entrem, responsable del projecte, gràcies per explicar-ho, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Ara conversem de nou amb l'alcaldessa Fina Mascaró. Què tal? Molt bon vespre, en aquest cas.
Hola, molt bon vespre.
En aquest cas, després d'una altra presentació d'un projecte a Sant Miquel, naturalització del Busquet, ens situa una mica el propòsit. Quin és l'objectiu que persegueix l'Ajuntament d'Olèrdola, l'equip de govern, a l'hora de promoure aquesta actuació?
Doncs hi ha diferents objectius. Un és dignificar la zona. L'altre és fer una zona de sociabilització per part de tots els veïns i veïnes del municipi, perquè això ve de recollir certes inquietuds de persones del municipi en les que comenten, Sant Miquel és un dels nuclis on no hi ha activitat, on la gent no es coneix, on les criatures sí tenen la pista per jugar, però moltes d'elles no es coneixen perquè elements de joc infantil, a part del que hi ha davant de l'església, n'hi ha pocs, però també ens agradaria, poder gaudir d'aquest espai natural. Tot això es treballa també perquè des dels tres grups com a govern, perquè entenem que això havia quedat molt desengelat quan aquella tala d'arbres que va passar ja fa uns anys. I aquest espai, nosaltres pensem que s'hi ha de fer un projecte, que el puguem pagar, que el puguem gaudir i que compleixi tots aquests objectius. I és el que hem presentat avui.
Continua, no perd el seu caràcter de zona verda, amb més atractius?
Sí, i és molt atractiu perquè si el projecte, les persones que han vingut, han pogut veure que estava ben diferenciat, podríem dir, en tres zones, però que és la zona més de descans, de relax, amb unes cadires i uns seients que presten, no?, el descans, a poder llegir, perquè també hi ha una àrea d'aquestes de biblioteca de préstec i de mà, i a més, tot envoltat de flors i de plantes. Després hi ha la part de més de lleure infantil, i sempre pensant en un lloc de sociabilització i on totes les criatures puguin ser-hi, les que tenen problemes de mobilitat i les que no, Per tant, un dels gronxadors, per exemple, un dels elements, el que fa és que aquestes criatures puguin doncs, compartir aquest espai amb les persones, o en aquest cas els nens, que no tenen cap tipus de dificultat. I després hi ha una zona intermitja, que és la calistènia. Vosaltres sabeu que nosaltres hem anat dient que faríem zones de calistènia, doncs hi hem pensat que Sant Miquel, si un bon lloc era aquest. I és per això que doncs, bueno, hem unificat tot aquest espai. Val a dir que hi ha un element important que jo crec que a les criatures els hi caurà la bava quan el vegin, no? Que és una tirolina de 30 metres. Tot això, amb una rampa enorme, perquè recordem que on està ara doncs, tota la part del bosquet, nosaltres per accedir-hi crec que són 13 escales per poder arribar a dalt. Per tant, imagineu-vos doncs, com ha de ser la rampa per tal de poder arribar al mig del bosquet i poder gaudir totes les persones, gent gran, que no sigui tan gran, famílies amb cotxets, persones amb mobilitat reduïda, doncs, per poder gaudir de tot aquest espai. Per tant, la rampa és un dels elements importants que fa que aquest projecte doncs, sigui un projecte ambiciós.
Si tot va com es preveu, les primeres actuacions, les plantacions de plantes, serien ja finals d'octubre, novembre, per aquesta tardor.
Bé, això és el que, a veure, el projecte en recull, perquè aquestes plantes han de ser plantades en aquest període per tal doncs, de arrelar bé i de que no hi hagi problemes. Bé, quin és el punt al que ens trobem ara? S'ha d'aprovar el projecte, però primer de tot fem una modificació de pressupost en aquest nou ple, en aquest ple del dia 3 de juny, on hi ha una modificació de pressupost. A partir d'aquí, doncs, aprovarem el projecte i després hi ha un procés que és 30 dies d'exposició on les persones que vegin el projecte, vull dir, tothom està basat a poder-hi fer una al·legació. Si n'hi ha, s'han de resoldre. Llavors, a partir d'aquí ja passem licitació de més. Per tant, és, diguem, bueno, perdó, i entre menys tenim el mes d'agost, que és inhàbil. Per tant, una cosa és la voluntat de fer-ho i l'altra són els timings, però tal com ha explicat l'Alejandro, que és la persona que ha presentat el projecte, aquesta seria la voluntat, i després sempre hem explicat que el període d'execució són 5 mesos des de l'adjudicació. Després també hi havia els nostres tècnics municipals que han explicat, penseu una cosa és l'obra civil i l'altra és que podria ser que l'obra civil doncs, avancés i la plantació no es pogués fer perquè doncs, climatològicament no és el més adient. Per tant, una cosa és el que a nosaltres ens agradaria i l'altra és el que pugui passar.
Clar, clar. Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
D'aquí mig minutet puntuals, l'equip d'informatius ens acosta al segon flaix informatiu d'aquest matí de dijous. Els escoltem, ens actualitzem i seguim fent Penedès en xarxa. De fet, tenim cita, i sempre és puntual, amb la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez, que sempre ens reivindica el riure i el joc. Avui ens ensenyarà a posar límits, a dir no, que sovint és complicat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem aquest nou flash informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Vilafranca engega aquest mes de maig l'Oficina Municipal d'Energia. La posada en marxa d'aquesta oficina neix fruit de l'acord entre l'equip de govern i el grup municipal de Vilafranca en Comú, amb l'objectiu de contribuir a la descarbonització del municipi i a la lluita contra el canvi climàtic. La nova oficina estarà ubicada físicament a la plaça Jaume I, número 8, segona planta, a Urbanisme, i preveu diferents línies de treball, com fomentar l'eficiència energètica en habitatges, comerços i equipaments municipals, impulsar també les energies renovables, especialment la producció fotovoltaica, impulsant l'autoconsum compartit i l'impuls a les comunitats energètiques, reduir la pobresa energètica, oferint suport a les persones vulnerables i sensibilitzar i informar la ciutadania sobre bones pràctiques energètiques. Miquel Medialdea, que és el regidor de Transició Ecològica, explica que moltes d'aquestes són línies de treball que ja fa temps que es desenvolupen des de diferents àrees de l'Ajuntament i que ara s'agrupen i s'impulsen per arribar millor a tota la ciutadania. Per la seva banda, la regidora portaveu del grup municipal de Vilafranca en Comú, Montse Romagosa, ha destacat que l'Ajuntament ha de liderar la transició energètica del municipi i donar eines a la ciutadania. L'Ajuntament de l'Arboç ha facilitat un terreny a la Generalitat per la construcció d'habitatges de lloguer assequible. Formarà part de la primera convocatòria de reserva pública de solars de la Generalitat amb l'objectiu de combatre la crisi d'habitatge. El consistori arbocenc, a partir d'un estudi dels serveis tècnics, ha inscrit un solar de propietat municipal a la reserva pública de terrenys per a la construcció d'habitatges públics a preus assequibles per part de la Generalitat. El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 18 de febrer la primera convocatòria de reserva pública de solars per donar resposta a la crisi d'habitatge i l'Ajuntament de l'Arboç va iniciar els tràmits administratius per facilitar els possibles solars municipals disponibles i contribuir a l'increment de l'oferta d'habitatge assequible. El terreny cedit es troba a l'Avinguda Sant Jordi, número 20. Seguim apuntant-vos que el parc de les Escoles Velles de Gelida es tornarà a omplir dissabte de música, solidaritat i bon ambient amb la celebració d'una nova edició de l'Hora del Pati Fest, que enguany se celebra en el marc del Festival Solidari de Primavera, organitzat per la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament. L'esdeveniment començarà a les 4 de la tarda i oferirà un ampli ventall d'activitats com concerts en directe, quinto musical, food trucks i recollida solidària de dispositius electrònics. L'edició d'enguany tindrà un objectiu solidari molt clar: recaptar fons per a Petits Músics, una entitat que treballa per la inclusió social d'infants al continent africà mitjançant la música. A més de la venda d'entrades, que ja es pot fer a través de la web gelida.cat, el festival també habilitarà un punt de recollida d'ordinadors portàtils i tauletes en desús que l'ONG destinarà a l'aula d'informàtica que impulsa a Malawi. I acabem el flash informatiu explicant-vos que l'Agrupació de Balls Populars Infantils de Moja organitza per aquest divendres, 16 de maig, una jornada de portes obertes als Balls Populars de Moja. Serà a 4:45 de la tarda davant de l'escola Circell. Els nens i nenes que ho desitgin podran provar els balls de cavallets, capgrossos, panderetes, panderos i el ball de gitanes, que és la gran novetat. Per més informació, inscripcions als balls, les persones interessades ho poden fer enviant un correu a ballspopularsdemoja@gmail.com.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez, sempre tenim garantits els somriures i els riures i el joc i dedicar-nos aquesta estoneta a nosaltres mateixes i aprendre. Sempre aprenem alguna que altra cosa. Maria, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Quin és el nostre lema? Que fa molt de temps que no el reivindiquem.
Que catxis, ja ho tenem per fet i no es pot donar res mai, per fet en aquesta vida. Recordeu, el nostre lema és: riure és cosa sèria.
I d'això ens ocupem aquí cada vegada que ens visita la nostra estimada doctora.
Sí.
El riure serà protagonista, però sí, també els límits avui.
Sí, recordeu que ens dediquem a això, a parlar, com bé dius, dels beneficis del riure i com ho podem aplicar a la nostra vida diària. Eh? I d'aquí el lema, riure és cosa sèria. Com veieu, intentem tractar de temes que ens afecten en el nostre dia a dia, en el poder tenir una millor qualitat de vida i... En aquesta millora d'aquesta qualitat de vida, doncs el riure és una eina bàsica, important, que tenim molt a l'abast i que podem utilitzar doncs, dia sí i dia també.
És un gran aliat que va amb nosaltres. És que no l'hem d'anar a buscar ni a comprar ni a demanar enlloc. Exacte. Ben incorporat de sèrie.
Ben incorporat de sèrie. El que passa és que a vegades no li donem el valor, no? que té realment.
I la força, no? El poder que té.
I la força, el poder que té. Ni més ni menys, eh? Tampoc no. Però també el té, no? El que passa que, bueno, ens han educat, ens han ensenyat que el riure doncs, és una cosa de segona mà, no? Que no...
De la canalla.
De la canalla, que per ser una persona...
Dels beneits.
Dels beneits, molt bé, gràcies, no? Que per ser una persona adulta, competent...
Professional, seriosa...
Exacte, no? Hem de deixar el riure, el bon humor, aquesta actitud més lúdica davant de la vida, no? I bé, això és un plantejament, des del meu punt de vista, erroni, no? Perquè... no està renyit el fet de ser professional amb el fet de tenir una actitud lúdica, sinó ben bé al contrari, com diem aquí moltes vegades, no? El riure ens aporta justament moltes qualitats importantíssimes per després poder-les traspassar al nostre dia a dia, com per exemple la flexibilitat. No? En un món en el que, si és igual, miris cap on te miris del planeta Terra, hi ha conflictes, no? És com aquesta manera que ens volen portar, no? I dic que ens volen portar a creure que la vida doncs, està doncs, plena de conflictes i plena de foscors i plena de perills, no? Aquesta idea de la por, de viure amb por,
encongits, no?
Encongits, desconfiant del veí, no? I hi ha tants llocs del planeta en el que es cometen tantes bestieses, no? Hi ha tants llocs amb guerra. I ens volen fer creure que aquesta és l'única manera, no? I no, no és l'única manera. Existeix això? Sí, 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 estimats, evidentment que existeix. I també hi ha molta altra part que és molt lluminosa, que és amorosa, és aquesta part nostra que tenim els humans, que tenim les dues parts, la fosca i la llum, no? I només us emplaço a que tireu una miqueta enrere a l'època doncs, del Covid, no? Quan en aquesta època de crisi, no? De moment doncs, molt difícil... Què va passar, no? Doncs la gent va treure tot el bo i millor de dins seu, no? Es va potenciar, doncs, això, la cooperativitat entre les persones, l'estar a disposició, tot això. Per tant, no ens en oblidem d'aquesta part, no ens en oblidem d'aquesta part. I aquesta part, de més de la... Sí, no? De l'empatia, d'aquest sentiment de pertanyença que sempre dic al grup, a la tribu, perquè recordem que els humans som mamífers i, per tant, com a mamífers que som, necessitem de l'altre. No podem viure en solitari, no? És a dir, necessitem de la comunicació amb l'altre, de la interacció amb l'altra persona, d'acord? Llavors, això... ho podem potenciar amb la pràctica del riure i del joc. I no és una cosa que us digui jo, perquè m'hi dediqui, sinó perquè, doncs, primer perquè l'he experimentat, no?
Cert bagatge i certa experiència tens.
Sí, uns quants anys, ja, Però vull dir, i tornem amb el mateix, no? És a dir, no ens creiem tant tot allò que ens diuen de fora, sinó que, sisplauet, experimenteu, atreviu-vos a tenir el vostre pensament crític, sobre la vida, sobre les coses, sobre també allò que et passa a tu, no? Dóna-li valor a allò que tu sents que t'està passant. No invalidis allò que tu creus que realment necessites, no? I tot això, imagina si són coses serioses, doncs ens ajuda, no? La pràctica del riure. Com ho recordo, no? Que sempre quan fem aquests tipus de treball amb grup, amb la pràctica del riure i del joc, el que potenciem és la part dreta del cervell, que és la part connectada a això, no? amb l'alegria, amb l'empatia, amb la creativitat, no? I quan juguem, quan fem sessions de riure i sessions lúdiques, les experiències, els testimonis de les persones sempre són els mateixos, no? Que són... Uau, que em sento connectada, em sento que formo part, em sento empoderada, no? És a dir, alguna cosa de veritat hi ha d'haver, no? Quan tantes persones coincidim amb aquest sentiment, no? I tot això avui us volia parlar dels límits, no? Com el riure ens pot ajudar a posar límits, no?
Que és una assignatura pendent que totes arrosseguem, no? Saber dir no.
Ahà, saber dir no... O saber dir fins aquí, eh? És a dir, un límit, doncs és això, és, segons el diccionari, no? Diu punt fins on és possible o lícit que arribi alguna cosa.
Clar. Possible o lícit.
Clar, no? És a dir, amb una cosa física és molt fàcil determinar quin és el límit d'aquesta taula, per exemple, que estem tu i jo ara, no? Doncs físicament el podem tocar, oi? Sabem que si posem el got més enllà del límit físic, què passa amb el got?
Cau.
Cau, oi? Ahà. És molt més dificultós quan estem parlant d'emocions, per exemple, o de coses intangibles, no? Aquí, clar, és molt més difícil. I aleshores, del que es tracta és de poder atrevir-nos a expressar aquests límits d'una manera, doncs, saludable i respectuosa, no? I sí, certament, com bé dius tu, no? No ens costa dir no. Eh? I per què ens costa dir no?
Per mil i unes raons, no?
Sí.
Per no ferir l'altre...
Ai, mira que bonic. Ah, mira, el primer que t'ha sortit, eh? Per no ferir l'altre, m'encanta. Moltes gràcies, Sílvia. I és cert, quan faig tallers amb grups de persones, una de les primeres coses que surt és això. Ai, és que... I si s'ho pren malament? És que no vull fer sentir malament a l'altre.
Em sabria greu.
Em sabria greu. Fixeu-vos que interessant, eh? Per què? Doncs perquè ens han educat, nosaltres hem pujat amb aquesta manera d'entendre els límits. No ho sé, a veure si us sona, no? Un exemple molt, molt típic, quan un nen, quan éreu petits o petites i picaves amb un amic o amb el teu germà, doncs segurament heu sentit algun comentari dir «Ai, mira que ets dolenta!»
No? I tant.
I tant, per exemple, no? És a dir, en lloc de dir «Mira, és que no es pega», no? Doncs diu «És que ets dolenta». O allò tant que a mi em fa esgarrifar i diu, mira que vindrà la policia. Us sona això?
Sí,
és que esteu escoltant,
i tant,
que
ja
tenim... No, és que tenim potser més edats, no? Més edat. O, ai, ai, que li diré al papa. Que tots aquests comentaris, com a infant, des de que som infants, que ho anem integrant, i per tant, clar, que si vindrà la policia, que si li diré al papa, ja comencem a tenir por, no? És a dir, i ens identifiquem. Ai, és que sóc dolenta perquè... he picat el meu germà, per exemple, no? En lloc d'ensenyar-me que allò no es pega, que és l'acció. No és que jo sigui dolenta 100% totes les cèl·lules del meu cos i tots els dies...
Sinó que era una acció dolenta.
Exacte.
Només l'acció,
que no és...
No la persona.
Exacte. Aquella acció, doncs, no està ben feta, doncs, perquè pot fer mal a l'altre, etcètera, 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 no? Clar, què passa amb tot això? Que ens identifiquem. És a dir, m'identifico tota jo amb aquell fet, amb el que sóc dolenta. Fixeu-vos que fort, no? Perquè, clar, aquí vaig integrant quin sentiment, doncs el de culpa, per exemple, no? El de ser una mala persona, ai, és que no sóc una bona germana, o és que no... Sí? Tot això. Clar, aleshores, què passa? Que quan jo em vaig fent gran, no confio en mi mateixa, no? Perquè... es barregen aquestes, les emocionalitats, que és això que tu deies. Ai, i si s'ho pren malament? oi? Llavors semblaria, la imatge, jo que sóc molt visual, no? A vegades dic, ostres, és com si els adults fóssim infants, o sigui, infants amb uns quants quilets de més, amb unes quantes arrugues de més,
i unes canes.
I unes canes, però que som, encara som aquell infant, no? Que ens relacionem amb aquesta manera, no? De posar aquell límit. I més de que posar aquell límit seria imposar, no? És a dir, perquè quan... clar, si jo et dic, mira, és que... és a dir, quan jo t'expresso una cosa que jo necessito, no? Tinc tot el dret a expressar-me el que és el que necessito, no? Seria lògic que jo podria expressar?
Sí, sí, és allò de... on fins on arriba el teu límit i on comença l'espai de l'altre, no?
D'acord.
Aquesta frontera.
Aquesta frontera, d'acord. Que no és fàcil, oi? No és fàcil, sovint no és fàcil. Clar, però no és fàcil, fixeu-vos, perquè ens han educat d'aquesta manera, no? Evidentment, home, imagineu-vos que esteu compartint pis amb una altra persona i el pis, jo què sé, doncs té 50 metres quadrats, no? I la teva necessitat és que tu necessitis ocupar, doncs, jo què sé, 35 metres quadrats, no? Clar, d'acord, aquesta és la teva necessitat, però llavors, sí, tu vols viure amb l'altra persona, clar, haurem de veure si l'altra persona es conforma amb aquells 15 metres quadrats que li deixes, no? Llavors, clar, és aquí on hem de fer aquest treball, no? De dir, jo tinc dret a expressar la meva necessitat, que són aquests 35 metres quadrats? Sí, d'acord. Ara, l'altra persona també té dret a expressar la seva necessitat?
També, sí, esclar.
També, oi? Ahà. Llavors, quan jo puc expressar la meva necessitat i escolto l'altra necessitat de l'altra persona i em diu, no, és que jo necessito també 35 metres quadrats, no? Com ho fa, com ho fem, això? No? Aquí entraria l'acord, no? És a dir, establir un contracte, digue-li com vulguis, com establir unes normes de convivència. Per què? Doncs perquè tu puguis sentir-te còmode en aquesta casa, en aquest pis de 50 metres quadrats, i també l'altra persona, no? Veure com ho podem fer de manera que tu puguis sentir-te bé i l'altra persona també. I si es dona el cas, doncs, que hi ha que no hi ha aquest acord, doncs potser és que... hi ha moltes opcions. O et compres un pis més gran, o potser és que cal viure sola, no? I compartir de tant en tant, pues, amb alguna persona que ocupi només aquell espai que lliure, no? No sé si potser amb aquest exemple ens pot ajudar una mica més.
Sí, però a vegades no és tan fàcil, no és tan meridià, no? Mm. Hi ha un espai a compartir entre dos, això és com molt gràfic i molt fàcil, sí, no? D'altres vegades és més sutil.
Exacte, tornem a la mateixa, fixeu-vos que també sempre quan parlem...
Moltes vegades és molt sutil, no?
Moltes vegades.
No en tinc ganes o no voldria, però...
Sí,
però... I que acabes verbalitzant, no? Un sí, en comptes d'un sí, però...
Ahà.
O un no, perquè això i allò.
Clar, fixeu-vos, no? Hi ha aquestes dues opcions, no? Hi ha la dinàmica de la persona que... s'imposa i ell, la seva necessitat...
Jo necessito 35 metres quadrats, si es queda tan ample.
Això,
aquest té un bon ego, si necessita 35 metres quadrats.
Clar, no? I poso aquests exemples una miqueta
sí,
estripats
i tant.
Perquè potser així és fàcil, no?
I tant, i tant.
És igual, o dona-li un altre exemple. Mira, jo què sé, pues, imagina't que la colla vol sortir aquesta nit, no? La colla de les teves amistats, i demà... Resulta que demà tu tens un programa que has de preparar-te i t'has de llevar d'hora, no? I t'apreten i et diuen, va, Sílvia, que anem a sopar i després sortim una estona.
Que seràs l'única.
Que seràs l'única.
Plegarem d'hora, no pateixis.
D'acord. Que si et diuen plegarem d'hora, l'interessant seria que tu poguessis escoltar-te i dir, a veure, jo el meu tope quin és d'anar-me'n a dormir per demà assolir el que jo necessito, cuidar-me, descansar i poder tenir un rendiment adequat a la feina, no? Val, doncs que me'n vaig a dormir, jo que sé, pues a les 12, no? Que aquesta és una necessitat teva, no? Si tu amb els teus amics tu pots dir, mireu, d'acord, però jo a les 12 em desvinculo, no? Aquí hi hauria algun problema?
Depèn.
En teoria no, no? no n'hi hauria d'haver de problema.
Clar.
Eh? Ahà, aquí està. Ara, què passa, no?
A l'hora de la veritat. El pacte és el pacte, a l'hora de la veritat.
Clar, a l'hora de la veritat què passa, no? Que hi volem imposar, és a dir, i la imposició, imagina que tu diries, no, com que jo me'n vull anar a descansar a les 12, mira, nois, tothom a les 12 cap a casa. A veure, això seria imposar, no?
Sí.
Per tant, no seria correcte, no seria una relació saludable, oi? I l'altra cosa imposada seria que les teves amistats també et diguessin, on va, Sílvia, per un dia que surts, va, si és igual, si ho faràs molt bé igualment, va, queda't, i al final acabes...
Fem l'última.
Fem l'última i acabes anant a dormir a les 5 del matí, no?
Ahà. I llavors, com ens ajuda el riure a gestionar totes aquestes situacions que es donen cada dia?
Cada dia. Ok, primer, el que fem amb el treball del riure i el joc és que proporcionem un entorn segur. Què vol dir això? Que juguem a experimentar com és això de dir no, fins aquí, fins a les 12, d'acord? Llavors, com que sabem que quan estem fent això estem en un entorn, això segur que no ens hi juguem res, que realment en aquell espai no m'estic jugant la relació amb la meva colla o amb la meva parella o amb el meu jefe, el que sigui, puc experimentar-ho i puc dir, ostres, és que realment...
Soc capaç
de fer-ho, no? I a mesura que ens anem adonant que som capaces de fer-ho i ens anem entrenant en entorns segurs, després podem anar provant què passa si ho porto a la pràctica, a la
vida real.
A la vida real, no?
És una qüestió d'entrenament, m'estàs dient?
Com tot a la vida, sempre que vulguis canviar un hàbit, una manera d'actuar, que tu no et senta bé, clar, no? Sempre estem al mateix, no? Doncs has de fer moviments, no? Has de fer petits moviments. I la pràctica està clar, perquè a vegades passa... No, jo me n'adono, que això ja és molt, eh? Quan dius, ostres, per aquí tornem, no? Sempre hi ha els que s'enfronten, que llavors hi ha la baralla. No, és que mira, és que la Sílvia sempre vol marxar abans i no, és que els altres volen que jo em quedi, no? Llavors aquí hi ha conflicte. Què passa amb aquest conflicte? Que arribarà un dia que ja no quedaràs més amb aquella colla d'amics, no? O sempre estaràs al servei del que ells vulguin. Per tant, no seria una relació saludable, no? Llavors, clar, si nosaltres volem tenir una relació saludable amb nosaltres mateixes en primer lloc, per què? Doncs per sentir-nos millor, més tranquil·les, amb més salut. També podem tenir una millor relació amb els altres si sóc clara. I recordeu que la diferència està entre expressar o posar el límit o imposar el límit. Aquesta seria la diferència doncs, a tenir en compte, no? I això, clar, quan estic rient, quan estic jugant, li trec ferro, no? Perquè no passa res, no m'hi estic jugant res, no?
No m'hi va l'amistat de ningú.
No m'hi va l'amistat de ningú, ni perdo la
feina. Ni mil coses bàsiques.
Ni coses bàsiques. Per tant, es tracta això, no?, de practicar-nos en reprogramar el cervell, la nostra manera, el nostre patró de conducta. I, evidentment, que no és fàcil, no? I abans tu em deies, i si s'enfaden, no? Com dèiem, juguem amb aquesta emocionalitat, no? Per tant, quan juguem i riem, ens sentim més segures, més empoderades, sabem més qui som, què volem, no? Que des d'aquest estat de certesa, de tranquil·litat, de calma, de seguretat, jo puc expressar-te a tu d'una manera tranquil·la...
Els límits.
Els límits que jo tinc o que necessito,
no? I d'aquesta manera reprogramo el cervell, entenc, d'alguna manera?
Clar, d'aquesta manera ho reprogramo i, a més, t'ho estic dient des d'un lloc que, per bé que tu em diguis, ostres, Maria, és que ara, si és que si sempre has fet això, ara per què allò, no? Clar, per bé que tu em puguis dir això, el meu centre estarà ferm i, per tant, no em faràs canviar d'opinió. No? I jo et podré dir, entenc que t'hagis enfadat, en podem parlar, podem mirar entre les dues de trobar una solució. Enteneu? És a dir, es tracta d'això de que el que opina l'altre no faci trontollar la teva estabilitat, la teva alegria de vida, la teva salut. Hi ha una faula per acabar, si vols, que és molt curteta, de l'Isop, que es diu el moliner, el seu fill i l'asa, no? Potser la coneixeu. Diu, un moliner va al mercat amb el seu fill, no? Carreguen la mercaderia a l'asa i van a peu, fins que senten com uns veïns es burlen d'ells per anar caminant, tenint el transport, no? L'asa. El moliner llavors fa pujar el fill a l'asa. Llavors, una dona comenta que el fill no té pietat del pare i aleshores el moliner és qui puja a l'asa mentre el nen va a peu. Però, carai, un camperol afirma que és un pare desnaturalitzat perquè, escolta, permetre que el fill vagi caminant i s'esgoti mentre ell va tan còmode, ai, 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 no? Per això decideixen pujar tots dos al llum de l'asa. Fins que uns homes s'exclamen que són, escolta, uns maltractadors per carregar tant el pobre animal. Clar, veieu, no hi ha cap cosa a ulls dels de fora que estigui ben feta. Tant si van a peu, com si puja un, com si puja l'altre, com si pugen els dos. Què vol dir això? Que primer hem de veure quines són les nostres necessitats, quins són aquests nostres límits, i des d'aquest estat, com dèiem, de seguretat, de certesa, doncs poder-ho transmetre als altres sense imposar-ho, recordeu.
Riurem i aprendrem a dir prou. Gràcies, Maria Rodríguez. Bona setmana.
Bona setmana, gràcies.
Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps junts quan el món s'encalli.
La doctora Aicampeto sempre insisteix que riure és tan sanador, tan positiu, i somriure també, que és el pas previ. Amb Charango somriurem fins a les 11.
A poc ha anat quedant buida la plaça. Guardarem un bon record d'aquesta nit, quan sota els estels tot el poble ballava. Que ens adormi suau la calma de l'estiu, mentre el sol desperta els cims de les muntanyes i desplega a poc tots els camins. I per les finestres es projecta l'alba.